Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, són les 9. Ja han acabat els Jocs Olímpics d'hivern de Sochi. Ahir mateix van abaixar el taló, però abans que aquest esdeveniment tan car arribés a la seva fi, ens fèiem ressò d'una molt bona notícia en clau catalana. Laura Orgué va aconseguir aquest dissabte una molt meritable desena posició en els 30 quilòmetres d'esquí de fons. La catalana ocupava el 37è lloc al quilòmetre 2,5, però va ser capaç de remuntar de mica en mica fins a la desena posició, només a 9 segons de la quarta classificada. Si fóssim noruecs, russos o fins i tot francesos, de ben segur que no comentaríem aquesta notícia, seria pràcticament irrellevant. Per nosaltres, però, amb una tradició de muntanya no escassa, però sí curta, ho valorem molt positivament. I ho valorem i ho expliquem sabent que és el segon millor resultat català en la història dels Jocs Olímpics d'hivern. La primera encara la conserva des del 2006 Jordi Font, en aconseguir una quarta posició en la modalitat cross de snowboard. No som un país de neu, no som un país d'esports d'hivern, però volem ser. I la feina s'està començant a fer des de la base, com tots els projectes de vida. Començar a construir l'èxit des de baix, des dels fonaments, és la clau de l'èxit a llarg termini. Com la Masia a Can Barça o la fàbrica al Real Madrid. També s'ha de fer així amb els esports de neu. Volem ser punters, i segur que ho serem, n'estic convençut. I un bon exemple és el programa de captació de joves talents que financia el govern de la Generalitat, el govern de Viella, i també als pares de joves promeses d'entre 16 i 18 anys, joves que passen molts mesos fora de casa, allunyats dels amics, de la família, i que lluiten ser algun dia als Jocs Olímpics d'hivern. Petites promeses com Joan Castell, Toni Puig, Marc Tabernero, Joan Orenya, Nil Celles, Ricard Ortega, Marta Jiménez, Júlia Casanovas, Sílvia Vilà i Bàrbara Vives, que demostren dia a dia la seva qualitat a sobre d'uns esquís. Ara recordo una entrevista amb el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Òscar Cruz. Comentava que Barcelona presentarà candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern de 2006. Si construïm una bona cantera d'esports d'hivern, de ben segur que podrem estar entre els millors països del món en totes aquestes disciplines relacionades amb neu i el gel. Molina, la Molina, 20 de febrer de 2026, primera medalla d'or catalana en uns Jocs Olímpics d'hivern. I a sobre casa, bé, potser somio, però cada vegada ho veig més a prop. Bona nit, són les 9 i 3. Benvinguts a l'Esport no para. Bona nit des dels estudis d'Ona Codinenca, a Sant Feliu de Codines avui, amb un altre Esport no para, dia 24 de febrer de 2014, un Esport no para, amb Jocs Olímpics d'hivern, com comentàvem, però també amb futbol, i és que la vida del Barça perilla la Lliga, i ara mateix el Madrid que lidera la classificació. Tindrem un programa molt carregat i amb una sorpresa molt interessant amb l'entrevista a Ander Mirambell que el tindrem sobre dos quarts de 10. Però perquè tot això funcioni correctament, m'acompanya a la meva esquerra el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Com ho veus tot plegat?
Bé, la situació del Barça no tant, però bé, amb ganes de fer aquest programa. És el primer programa que comentarem, doncs, que el Madrid s'ha situat com a líder. També parlarem de l'Espanyol,
doncs sí.
I parlarem dels jocs de Sochi, que han donat molt a parlar via Twitter, també.
Via Twitter, i també s'han fet ressò tots els mitjans tradicionals. Pau Ibars, bona nit.
Bona nit.
Com va? Tot bé?
Bueno, de dol.
De dol?
Home, de dol, sí. Hem perdut el liderat, hem estat a dol, com a bons barcelonistes.
Tribuneros?
No gens, però no. Bueno.
Són una mica de Pep Acosta.
Passa res, passa res.
Què diria el Pep Acosta? Què diria Pep Acosta?
Ui, el Pep Acosta l'hauries d'haver escoltat a la penya blaugrana.
Sí, diria, sí, Sant Feliu. Diria, llàstima que el del Barça no fos un documental, un fals documental. Llàstima, això diria.
Déu-n'hi-do també l'operación Palace?
Operación Palace.
Operación sí. Palace, sí. No el vaig poder veure, per això no me'l sé gairebé, però Déu-n'hi-do tot el rebombori que hi va haver a Twitter, Pau.
I concretament Pep Acosta va dir... Vergonya de jugadors, entrenadors, secretari tècnic i directiva del Barça. Ja n'hi ha prou, renovació total de la plantilla. Aneu a la merda, Piqué, Montoya, Mascherano, Song, Iniesta, Xavi.
Vinga, vinga,
fora del
vinga,
Barça d'una vegada.
Més i més. Déu-n'hi-do al Pep Acosta.
M'agradaria veure el tuit que devia ficar el dimecres després de la victòria contra Manchester City.
Déu-n'hi-do també. Després el buscarem nosaltres, però comencem ara amb els titulars.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a l'esportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/l'esportnopare i a twitter.com/l'esportnopare.
El Real Madrid és el nou líder en solitari de primera divisió amb 63 punts després de guanyar aquest dissabte contra l'Elx a casa per 3-0.
El Barça de Tata Martino va perdre per 3-1 al camp de la Real Societat. Els blaugranes no van trobar el seu millor joc i es van veure superats per una Real amb ganes de revenja. L'altre perseguidor del Madrid, l'Atlètic, va perdre ahir a Osasuna per 3-0. Els del Cholo Simeone no van trobar la manera de foradar el Reina de Navarra.
En temàtica blaugrana, dos fronts oberts. El primer en l'àmbit esportiu, Carles Puyol, estaria disposat a abandonar el Barça a final de temporada segons el diari Esport. El de la Pobla asseguren que no es veuria en cor de continuar en aquest nivell una temporada més. I el segon en l'àmbit jurídic. El club blaugrana ha liquidat a Hisenda 13 milions d'euros pel cas Neymar. El pagament correspon a la quantitat xifrada pel jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, en concepte d'impostos presumptament al·ludits en la contractació del jugador brasiler.
L'Espanyol juga aquest vespre l'últim partit a la 25a jornada de la Lliga a casa contra el Villarreal. El director esportiu del club, Òscar Pere Arnau, admet, per altra banda, que les renovacions de Kiko Casilla i Sergio García estan a punt de tancar-se, tot i que no hi ha res assegurat.
Anem cap al sud i el president del Betis, Miguel Guillén, anuncia que deixarà la presidència a la propera junta extraordinària.
En la Lliga Adelante cal destacar la tornada a les banquetes de Lluís Carreras. L'extècnic del Sabadell ocuparà la banqueta del Mallorca després de la destitució de José Luis Oltra. El seu segon serà un altre exblaugrana, Tito Banano.
Punt final als Jocs Olímpics de Sochi, on Rússia ha destacat en quedar en primera posició del medaller.
Detinguts dos catalans que van participar al Rally Dakar per tràfic de cocaïna. Abordarem amb més exactitud tota aquesta problemàtica que esquitxa el Vallès Oriental amb el company del 9-9, Ramon Soler, al tram final del programa.
El pilot d'Honda, Marc Márquez, s'ha trencat el peroné de la cama dreta mentre feia dirt track. Tot i la incidència, el pilot de Cervera podria disputar la primera cursa del Mundial a Qatar.
En tenis, Rafa Nadal s'ha proclamat campió de l'Open de Rio de Janeiro, el primer torneig en què participava després de la seva lesió a l'esquena a la final de l'Open d'Austràlia. El número 1 del món s'ha imposat en la final del torneig a l'ucraïnès Alexander Dolgopolov en 2 sets, 6-3 i 7-6.
La Federació Espanyola d'Atletisme obre expedient informatiu a 3 atletes per fer-se fotos fent gestos nazis.
després, si tenim una estoneta, comentarem aquesta última notícia que ha comentat el Cesc, que ha saltat fa pocs minuts, però ara repassem les portades i comencem amb l'esport.
Doncs sí, l'esport estan comentant en directe les explicacions doncs, del Barça pel cas Neymar. A més també parlen de la Premier League, de Mourinho, que acusa a Eto'o de ser més gran del que diu. I també doncs, aquest tema referent als 13,5 milions del Barça que ha pagat a Hisenda, però que tot i així neguen cap delicte pel cas de Neymar. I també la notícia que comentàvem ara mateix, que Puyol sembla que ha decidit que no seguirà al Futbol Club Barcelona la temporada que ve.
Doncs notícia que saltava aquesta tarda, anem ràpidament cap al Mundo Deportivo. També es fa ressò d'aquesta roda de premsa de Josep Maria Bartomeu, on de moment hi destaquen la frase «Nuestra deuda con Hacienda es cero». També destaquen unes declaracions de Raúl, que diu que jugaria en l'Arena con el Schalke i en el Bernabéu con el Madrid, degut doncs, al seu cor dividit espanyol amb el Madrid i Alemanya amb el Schalke. I una mica més avall comenta, per exemple, la notícia que comentàvem als titulars, i és que el Barça ha ingressat a Hacienda 13 milions pel cas Neymar. I anem ràpidament al Nou Esportiu.
Doncs sí, perquè diuen setmana de penitència. La desfeta contra la Real Societat talla en sec la progressió registrada en les darreres setmanes i obliga a fer una reflexió respecte a les mancances observades a Noeta en diversos aspectes del conjunt blaugrana, comenten. A més, també la notícia que Piqué serà 15 dies de baixa i ahir s'espera doncs, que torni d'aquesta lesió al bessó doncs, pel partit de Manchester City a la tornada. Ara anem directament cap al diari AS.
Doncs sí, destaca amb una fotografia de Josep Maria Bartomeu i diu el Barça pagó por si Hacienda ve que los 40 millones son salario. El Barça justifica su ingreso en la agresividad de la agencia tributaria con la simulación de contratos y se extraña de que se admita la querella sin inspección fiscal previa. També destaca les declaracions que hem comentat de Raúl i també els 13 milions que el Barça ha dipositat a Hisenda. Anem ràpidament cap al Marca.
Doncs sí, per tancar aquesta anàlisi de portades, la mateixa que comentaves fa un moment del Raúl que jugaria l'anada amb el Schalke i la tornada amb el Madrid, també amb Bartomeu que insisteix que han obrat de manera legal en el cas de Neymar, i una notícia d'un exjugador del Real Madrid, Juntelar, que juga ara a les files del Schalke i diu que no és impossible guanyar el Madrid, tot i que ho veig bastant complicat.
Serà complicat que el Schalke pugui superar el Madrid. Nosaltres ampliem de seguida aquestes notícies.
L'actualitat esportiva cada dilluns a les 9 del vespre a Ona Codinenca.
Vinga, doncs anem per aquesta notícia del Barça, i és que el Barça ha regalat el liderat de la Lliga al Real Madrid després de caure a Noeta en el pitjor partit de la temporada. Tot i que Messi havia igualat el gol inicial de Song en pròpia porta, en la represa, Griezmann i Zurutuza han fet justícia al millor futbol dels locals i han castigat la desídia dels homes del Tata Martino, que ha estat expulsat en el descans camí dels vestidors i ha vist el naufragi del seu equip des de la llotja. Fins a 6 canvis ha introduït el Tata Martino l'11 titular contra la Real Societat respecte a l'equip que va guanyar el camp del Manchester City. Amb l'eliminatòria de Copa encara recent, el Barça ha estat rebut amb un ambient més hostil de l'habitual a Noeta, un estadi que ha continuat sent poc propici per als interessos blaugrana en les últimes temporades. Sense marge d'error per la victòria del Real Madrid contra l'Elx, el tècnic del Barça ha introduït una novetat tàctica inèdita fins ara, ja que Song ha jugat de pivot defensiu i Sergio Busquets ha actuat d'interior. L'invent no ha funcionat gaire bé i el Barça, amb Messi i Neymar junts d'inici, ha completat una de les pitjors primeres parts de la temporada. Tot i això, l'equip blaugrana ha sortit viu d'uns primers 45 minuts per oblidar i on el millor ha estat el resultat. La Real Societat, molt més intensa des del xiulet inicial, ha avisat en dues ocasions de Griezmann i Carlos Vela i s'ha acabat avançant amb un gol en pròpia porta de Song en el minut 31. Messi, pràcticament inèdit, ha aparegut per evitar mals majors i ha fet l'empat en el minut 36, un gol que li serveix per superar Raúl com a segon màxim artiller de la història de la Lliga. La ràpida reacció del Barça ha estat a punt d'anar-se'n a Norris abans de descans, però Carlos Vela ha enviat als núvols un regal de Piqué per fer el 2-1. En la represa, Gerardo Martino ha hagut de veure el duel des de la llotja, ja que l'àrbitre Fernández Borbalán l'ha expulsat al descans del túnel de vestidors. Amb Pautasso dirigint les operacions des de la banqueta, el joc del Barça tampoc no ha millorat i fins i tot la Real Societat ha aprofitat el desconcert blaugrana per posar el líder contra les cordes amb dos gols pràcticament consecutius. Al 52, Griezmann ha enviat al fons de la porteria una centrada de Vela i en el 59, Zurutuza ha rematat davant la passivitat de la defensa del Barça. Amb el partit molt coll amunt, Cesc Fàbregas ha entrat en el lloc d'un descentrat Song. Però l'entrada del migcampista d'Arenys no ha estat el revulsiu esperat d'un Barça sense intensitat i amb una fragilitat defensiva més que preocupant. Tampoc l'ingrés d'Alexis i el canvi a una defensa de 3 ha evitat el ridícul d'un Barça que no només ha perdut el liderat de la Lliga, sinó que ja és a 3 punts del Real Madrid. Amb aquesta desfeta imprudent, l'actual campió es complica de valent la reconquesta del títol. Una de les conseqüències d'aquest partit és la lesió de Piqué, que pateix una petita lesió miofascial al bessó intern de la cama dreta. El temps aproximat de la baixa del central blaugrana, ho comentàvem fa uns instants, és de 15 dies. Amb la baixa de Piqué es perdrà el partit al Camp Nou contra l'Almeria, però podria arribar a temps, com dèiem, a la tornada de la Champions contra el City del 5 de març. Comentar també que el Madrid, doncs, és líder en solitari amb 63 punts gràcies a la seva victòria a casa davant l'Elche per 3-0 amb gols de Iarramendi, Bale i Isco. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, va perdre el Reino de Navarra per 3-0 amb un hat-trick de Cejudo.
Déu-n'hi-do la derrota del Barça.
Avui calia llegir aquesta crònica del partit perquè realment...
Per fer memòria i per una mica veure tots els errors que va fer el Barça durant el partit, que van ser molts.
Si és que el Barça podríem dir que ja va començar perdent el partit des del minut zero, perquè l'alineació, les rotacions del Tata, que ho va reconèixer ell mateix a la roda de premsa posterior al partit, no va ser l'adequada, perquè va sortir amb 6 canvis respecte a l'equip de Manchester, que per cert vaig encertar, ja us ho vaig comentar.
Sí, correcte.
I no va ser l'adequat, i de fet el joc del Barça es va veure amb un Song molt perdut al mig del camp, amb un Sergio Busquets tret de la seva posició, que també el vaig veure una mica descentrat, i sí que és veritat que va habilitant el gol de Messi molt bé, però, però va ser un partit molt fluix dels homes del Tata Martino, que una cosa... Se'ls pot perdonar que tinguin un mal partit i perdin, però posant-hi ganes, però el que no se'ls pot perdonar és que perdin per intensitat, perquè jo crec que la Real Societat va guanyar el Barça perquè hi van anar amb molta més intensitat.
Exacte.
Que no pas el conjunt del Tata.
Jo crec que
és la principal
diferència, la intensitat. Si ara mateix no surts amb la mateixa intensitat que el teu rival, per molta qualitat que tinguis, que sí, que et pot decidir molts partits, però és complicat mantenir una regularitat i que et permeti guanyar el campionat de Lliga.
De fet, Valdés, a l'acabar el partit, ho va comentar, el Quim Robert de TV3 li va preguntar si possiblement havien perdut la intensitat, i va dir possiblement no, hem perdut per la intensitat i per totes les facetes del joc, hem perdut en totes les facetes del joc. I Iniesta també doncs recordava que ara a cada partit era com una final i que havien d'anar, doncs, ja no tenien marge d'error i hauran d'anar, doncs, amb peus de plom i a guanyar cada partit com si fos una final, si volen aconseguir fer alguna cosa a la Lliga.
Per tant, la Lliga com la veus?
Jo la Lliga, per això, no la dono ni molt menys per perduda, perquè és veritat que el calendari del Barça és més tranquil, podríem dir, des d'aquest moment, que no pas el del Madrid i l'Atlètic de Madrid, perquè el Madrid s'ha d'enfrontar encara al Sevilla, al València, tots aquests equips que el Barça ja ha jugat, i l'Atlètic de Madrid també... també s'hi ha d'enfrontar en aquests equips. En canvi, al Barça només li queden, per dir-ho d'una manera, el Villarreal, podríem dir, també li queda el derbi contra l'Espanyol, i l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
Exacte.
Que si guanya els dos partits tindria la Lliga assegurada.
A veure, notícia important que comentava en Puyol, que es veu que ja tindria decidit no seguir el Barça, el capità, es veu que no se sent important perquè no juga amb regularitat, i també és conscient que no pot forçar més aquest genoll que li han donat molts problemes. També una notícia que destaca l'esport és que Roura deixarà l'estaf tècnic també a final de temporada, una decisió que s'hauria pres de mutu acord entre el Tata Martino i Andoni Zubizarreta.
Una notícia també d'aquesta d'un exentrenador del Barça, de Pep Guardiola, és que la Bundesliga, si guanyen els pròxims 6 partits, es proclamaran ja campions de Lliga.
Aquestes alçades, eh?
Aquestes alçades. Si guanyen els pròxims 6 partits, ja es proclamaran campions al mes de març. No sé ben bé quin dia era, però el 28 de març, crec, però vull dir que ja es proclamaran campions.
Sincerament, eh? Una mica avorridota la Bundesliga.
Anava a dir, igual que aquí, ves? No té cap
aquest
mena de...
Aquest any més competida, però sí que no tenen rival. I ara anem, si et sembla, Edu, a comentar el partit de l'Espanyol, que aquesta nit juga contra el Villarreal.
Doncs sí, l'Espanyol, que aspira a jugar a Europa la temporada que ve, però ara mateix la prioritat és assegurar-se la continuïtat dels pesos pesants de l'equip. El director esportiu del club blanquiblau, Òscar Pere Arnau, ha reconegut en una entrevista al programa Hat-Trick Espanyol del canal Esport 3 que la intenció és renovar Sergio García i Kiko Casilla. Pere Arnau es mostrava pel que fa a la renovació de Sergio García així.
Però tot és parlar-ho, hi ha molt bona voluntat per amb dues parts i a partir d'aquí veurem què es pot fer. Al Sergio li queda un any i mig, farà 32 anys, s'ha de valorar tot molt, però està clar que és un jugador actualment molt important per nosaltres.
El porter blanquiblau Kiko Casilla també és un dels altres jugadors que l'Espanyol vol renovar perquè acaba contracte, però perquè també hi ha molts clubs interessats en els seus serveis. Pere Arnau ha reconegut que la situació està molt avançada.
Doncs en el cas del Kiko, la fase de negociació és ja final. Aleshores, falten serveis que estan parlant el seu representant i pràcticament ja el Consell d'Administració.
El principal responsable de la parcel·la esportiva també ha volgut destacar la situació de l'Espanyol en aquesta Lliga 2013-2014.
Jo penso que l'equip ha de lluitar fins a l'últim partit al màxim, intentar salvar-nos quan abans millor, i després la responsabilitat de tots, no només dels jugadors sinó de tots, és lluitar per intentar estar al més a dalt possible.
Cal recordar que l'Espanyol juga aquest vespre a casa contra el Villarreal, partit que es podrà seguir en obert per 4 i on Aguirre podrà comptar amb Sergio García, que venia una mica tocat. L'Espanyol, de moment, a intentar...
aconseguir la tercera victòria consecutiva.
Intentar, doncs, salvar la categoria, primer de tot. Sí, el missatge de cada any, salvar la categoria.
Javier Aguirre deia que amb 42 punts s'hauria de tindre resolta i veurem si avui, contra el Villarreal... Si guanyessin es col·locarien a només 5 punts de les posicions directes a places europees. L'Espanyol, vull dir que sí que és veritat que s'ha de pensar en la salvació, perquè quan pensen en Europa l'acaben cagant cada any.
Sí, però, això és...
Però a veure com els hi va el partit d'avui. Que sembla que Sergio García se'l perdria perquè va tindre les molèsties a l'entrenament de dijous passat, però finalment, per conseqüència de jugar... dilluns s'ha pogut recuperar a temps i sembla que serà l'11 inicial de Javier Aguirre.
Doncs abans de passar amb tot el motor, un apunt d'handbol, ja que és tot a punt a Viena pel sorteig de vuitens de final de la Lliga de Campions d'handbol, que es celebrarà demà dimarts. El Barça va acabar la lligueta com a primer del grup D i jugarà la tornada de l'eliminatòria al Palau. El Celje Eslové, la de Mar de Lleó i... em perdoneu, però un equip molt difícil de pronunciar, danès, són els possibles rivals del conjunt blaugrana, que aquest diumenge va perdre la seva condició d'invicta a la competició europea en perdre l'últim partit de la lligueta, un partit ja intranscendent. I amb aquesta informació d'handbol engeguem els motors, traiem la moto del garatge i som-hi amb tot el motor.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare. Tot el motor amb Marc Guadilla.
Ja tenim aquí el nostre home motor, en Marc Guadilla. Marc, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Queden 3 setmanes per l'inici del Mundial de Fórmula 1 i els equips estan a la fase final de la preparació de cara a la propera temporada. Dissabte va acabar la primera de les dues tandes de test que es disputaran a Bahrein. Quins han sigut els resultats? Red Bull ha millorat i d'altra banda, Ferrari i Mercedes s'han mantingut al capdavant.
Bé, aquest penúltim test de pretemporada ha deixat per alguns equips molta satisfacció per la feina feta a pista i per altres molts dubtes. De moment podríem dir que al capdavant segueixen Mercedes i Ferrari. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Fernando Alonso i Kimi Raikkonen són els pilots que han destacat més i han dominat la taula de temps, encara que Raikkonen va estavellar el seu cotxe durant la sessió de dissabte. Malgrat això, tant a l'escuderia italiana com a Mercedes estan molt satisfets dels resultats, ja que creuen que estan una passa per davant dels altres equips. D'aquest test també hem de destacar el gran paper d'un dels debutants, el pilot de McLaren, Kevin Magnussen, el danès, que ja va liderar un dels dies d'entrenaments a Jerez, ha tornat a repetir amb una excel·lent actuació a Bahrein, amb el millor temps del divendres. Un altre pilot que s'haurà de tenir en compte cara a la temporada 2014 és Nico Hülkenberg, l'alemany, actualment a l'equip Force India, ha demostrat una vegada més el seu talent. La primera posició de dijous i la segona de divendres confirmen que les grans actuacions de l'any passat es poden tornar a repetir. Malgrat totes aquestes bones notícies, hi ha un equip que possiblement no està passant pel seu millor moment. Sorprenentment, Red Bull no aixeca cap i de nou va haver de concloure abans de temps una de les jornades des del RB10, continua arrossegant problemes mecànics. La paciència de la fàbrica Milton Keynes està arribant al seu límit, ja que les millores introduïdes respecte a Jerez no estan donant els fruits que esperaven, i ho confirma amb els temps. El millor registre de l'equip el va aconseguir Daniel Ricciardo l'últim dia a prova. Es va aturar el cronòmetre en 1 minut 39 segons i 837 mil·lèsimes, a més de 6 segons i mig de Nico Rosberg, que va obtenir el millor temps absolut de tots els entrenaments. Si Ricciardo havia explotat a Jerez, aquest cap de setmana Sebastian Vettel ha criticat el seu equip i afirma que Red Bull té moltíssims problemes. El vigent campió de Fórmula 1 assegura que l'escuderia encara ha de treballar si no volen veure's per darrere dels Ferrari i els Mercedes a la primera cursa de la temporada d'Austràlia. Els nervis estan a flor de pell, ja que per una part de la grella Red Bull està descartada en la lluita del títol. No obstant això, és molt aviat per assegurar-ho al 100%.
Una cosa que sí podem assegurar és que Renault, com a fabricant de motors, està en el punt de mira.
Així és, enguany Red Bull, Lotus, Toro Rosso i Caterham són els pilots de l'equip de la marca francesa i aquestes escuderies van patir molts problemes amb els seus propulsors a Jerez. A Bahrein n'han tingut de nous, tot i això han pogut rodar més que en els anteriors tests. Malgrat tot, Rob White, el director general de Renault Sport, ha confirmat que el desenvolupament del motor està lluny dels terminis previstos. Aquesta sembla que és la raó principal dels problemes de potència i fiabilitat que tants mals de caps estan provocant a les escuderies equipades amb motor Renault. Els quatre equips que hem comentat continuen afirmant que la seva pretemporada ha estat, està i estarà molt condicionada per l'evolució dels motors. No obstant això, la notícia positiva és que aquest cop Lotus sí que ha pogut rodar. A Jerez, l'equip de Gerard López no hi va anar i esperaven aquesta oportunitat de Bahrein per provar el nou cotxe amb Romain Grosjean i Pastor Maldonado. Finalment han rodat, però els temps dels dos pilots hauríem de dir que no han destacat gaire.
La setmana passada explicàvem que Simona da Silvestro fitxava per l'equip Sauber i acostava la figura de la dona una altra vegada a la Fórmula 1. Avui hem conegut una notícia molt important sobre un altre pilot.
Molt important. Aquest matí s'ha fet oficial que Susie Wolff, pilot de proves de l'equip Williams, rodarà els entrenaments lliures del Gran Premi d'Anglaterra i d'Alemanya. Serà el primer cop en 22 anys que una dona torna a pilotar en Fórmula 1 en un Gran Premi oficial. L'última va ser Giovanna Amati amb un Brabham l'any 1992. Malauradament, en aquella època s'havia de passar una selecció als entrenaments oficials per aconseguir una de les posicions de la graella, cosa que la pilot italiana no va aconseguir. Per trobar una dona que participés en una cursa, hem de viatjar fins a l'any 1976, quan Lela Lombardi va disputar el seu últim Gran Premi. Aquesta pilot és la dona amb més curses disputades, un total de 12, i l'única que ha aconseguit sumar punts, concretament mig punt, al Gran Premi d'Espanya de 1975. I aprofitant que estem parlant de dones i la Fórmula 1, una notícia que s'acaba de saber és que l'Ajuntament d'Alcobendas, a Madrid, ha afirmat que un dels parcs de la ciutat estarà dedicat a Maria de Villota.
Molt bé. I canviant d'especialitat, ja tenim en marxa un dels primers campionats de motociclisme de la temporada, el Mundial de Superbikes.
El circuit australià de Phillip Island s'ha disputat aquest cap de setmana la primera prova puntuable de les Superbikes. Hem de recordar que cada cursa d'aquest campionat consta de dues mànegues. Australia, a la primera se l'han portat l'irlandès Eugeni Lafferty, vigent subcampió de la categoria, seguit de Marco Melandri i Sylvain Guintoli. L'actual campió Tom Sykes no ha començat bé la defensa del títol i és que no ha pogut recuperar posicions després de la caiguda durant els entrenaments moments que el van darrerir a la graella. Qui tampoc ha tingut una bona primera cursa ha estat Toni Elias, que ha hagut d'abandonar. D'altra banda, en la segona mànega les coses han canviat i la victòria ha estat per Sylvain Guintoli, seguit de Loris Bath i Tom Sykes. Eugeni Laverty, que havia guanyat la primera cursa, no ha pogut repetir posició al calaix més alt del podi, ja que el motor de la seva Suzuki s'ha trencat i ha hagut d'abandonar. D'altra banda, aquest cop sí que Toni Elias ha arribat a la meta, concretament a la novena posició, millorant així la seva actuació respecte a la primera cursa.
La setmana passada analitzàvem els entrenaments de Moto2 i Moto3 al circuit de Xest. Aquesta setmana repetim, després dels tests que han disputat els pilots de les dues categories del circuit de Jerez. Fa dues setmanes destacàvem el paper de Nico Terol, Miguel Calio, Tito Rabat a Moto2 i de Nicolò Antonelli i Isaac Viñales a Moto3. Quins són els protagonistes avui, Marc?
Aquest cop hem de parlar una altra vegada de Tito Rabat. El pilot català de Moto2 s'està posicionant com un dels rivals a superar i és que ha tornat a dominar part dels entrenaments de pretemporada. Les condicions a la pista, freda i humida, han tornat a afectar els pilots. Malgrat això, Rabat i Thomas Luthi han continuat al capdavant. Maverick Viñales, vigent campió de Moto3, ha continuat amb la seva adaptació a la nova categoria i ha obtingut temps competitius, encara que la millor posició durant els entrenaments ha estat la cinquena. Respecte a la categoria petita, el domini és clar. KTM segueix al capdavant amb els equips que porten aquest xassís. A Jerez han dominat una altra vegada Jack Miller, Nico Antonelli i Isaac Viñales. Per altra banda, l'equip Estrella Galicia no aixeca cap. En aquests últims tests només ha pogut participar Àlex Márquez, ja que Àlex Rins, subcampió de Moto3 l'any passat, ha estat operat de canella. El germà petit de Marc Márquez no ha destacat i és que els seus temps s'han quedat lluny dels millors. Si no milloren, possiblement aquesta temporada serà molt més complicada que l'anterior.
També ens hem de fer ressò d'una notícia colpidora, si més no per les aspiracions de Marc Márquez de cara a aquest 2014.
Com explicàvem en els titulars, el pilot català, vigent campió del Mundial de MotoGP, s'ha fracturat el peroné dret mentre estava practicant dirt track. Márquez ha entrenat regularment durant l'hivern d'aquesta manera, però desafortunadament fa pocs dies va patir una caiguda que li ha provocat aquesta fractura. La part positiva és que ha sigut un trencament net que no necessitarà, en principi, una intervenció quirúrgica. Malgrat això, Marc Márquez haurà d'estar de baixa entre 3 i 4 setmanes, cosa que el descarta per la resta de pretemporada i alhora posa en dubte la seva participació el 23 de març al Gran Premi inaugural de Qatar.
I tenim una molt bona notícia pels amants de la ràdio i el motor, i és que aquesta temporada podrem escoltar les transmissions del Mundial de Motociclisme en directe i en català. Explica'ns-ho.
Tant Catalunya Ràdio com RAC1 van anunciar ahir que cobriran íntegrament aquest Mundial de Motociclisme. Sembla que han fet cas a una de les peticions dels seguidors després de tants èxits dels pilots catalans. Així doncs, a partir del 23 de març podrem seguir les curses en català de la mà de Damià Aguilar a Catalunya Ràdio i de Quim Salvador a RAC1. Paral·lelament, TV3 ha confirmat qui integrarà el seu equip per al Mundial de Fórmula 1. Després del fitxatge de Josep Lluís Merlos i Joan Villar del Prat pel canal Movistar F1, la pública catalana reforçarà les seves transmissions amb Santi Faro, enviat especial a l'últim Dakar, Dani Juncadella, pilot de proves de Force India, i Albert Fàbrega, que complementarà la informació tècnica, a més de l'equip habitual format per Francesc Latorre, Laia Ferrer i Francesc Rosés. Alhora, Movistar ha confirmat l'arribada de Merlos i Villar del Prat a la seva cobertura al Mundial de Fórmula 1, juntament amb l'ajuda de Jaume Alguersuari i Maria Serrat, excap de comunicació de l'equip HRT.
Si parlem d'automobilisme, també hem de saber què farà Albert Llobera en el Mundial de Rallis. Quines són les últimes notícies, Marc?
Doncs bé, el pilot andorrà ha confirmat que participarà un any més al Campionat d'Espanya de Rallis de Terra, on va obtenir la victòria el 2012 i el subcampionat l'any passat. Llobera ha assegurat que enguany el seu objectiu torna a ser el títol i és que es troba en un gran estat de forma. Hem de recordar que Albert Llobera també ha competit al Mundial dels Rallis i al Dakar i que ho fa amb un cotxe adaptat degut a la seva lesió medular que l'obliga a moure's amb una cadira de rodes. Aprofitant que els Jocs Olímpics d'hivern són un esdeveniment d'actualitat, us hem d'explicar que la trajectòria esportiva d'Albert Llobera no està vinculada al món del motor, sinó a la neu. Llobera era esquiador i va debutar amb 17 anys als Jocs Olímpics de Sarajevo de 1984 amb la delegació andorrana. Malauradament, un any més tard patiria l'accident que li va provocar la lesió medular. No obstant això, Llobera no es va rendir, va penjar els esquís, va agafar les claus del cotxe i va posar un nou rumb a la seva vida que li ha donat grans i grans resultats.
I que segueixin aquests grans resultats per l'Albert Llobera. Per acabar avui, també ens portes algunes notícies curioses, si més no, del món del motor.
Així és, també com hem comentat els titulars, la primera és que hi ha una informació negativa per la imatge del Dakar i és que un camió d'assistència a l'equip espanyol Epsilon Team ha estat retingut a França després d'arribar a Xile, ja que transportava una tonelada de cocaïna. L'Epsilon Team competeix al Rally Dakar des de 1987, i és una de les referències de la prova en quant a preparació tècnica dels camions de competició.
I així ens ho comentava el cap d'esports del diari El 9-9, Ramon Soler.
Bueno, doncs d'entrada, amb les persones que vam poder parlar de l'equip, tothom coincidia que havien rebut la notícia amb moltíssima estupefacció, molta sorpresa. Una d'aquestes persones és l'Emilio Bosser. Emilio Bosser és el coordinador esportiu, van interrogar la policia i van, penso, això no ho sé segur, però diria que també li van fer un registre domiciliari, però ell estava en llibertat, ell no el van arrestar, ens va dir que, bueno, que no es podia creure, que encara estava com en una mena d'estat de xoc. No sabia en aquell moment, ahir a la tarda era això, no sabia on era el David, si el David Oliveres, el director de l'equip, si era a Madrid, si era a Barcelona, si era no sé què. Més tard ens van confirmar que era a Madrid i que avui dilluns havia de ser traslladat a França per continuar declarant amb les autoritats franceses. Per tant, per un cantó, l'Emilio Bosser, com a més a més el to la veu, era molt de persona molt superada per les circumstàncies, molt afectat. I després vam parlar amb l'Enric González. Enric González és el segon copilot de l'equip del camió KX7 Epsilon Team, que ha guanyat per onzena vegada la categoria 6x6. El primer copilot és el José Luis Criado de La Roca. Vam intentar posar-nos en contacte amb ell, però no va ser possible. Sí que sabem que ell, com que és notari de professió i té molts contactes en el món de la judicatura, advocats, etc., estava fent una mica d'assessor a l'hora de buscar-li un advocat tant al David Oliveres com al Xavi Mora, que és l'altre membre de l'equip que conduïa el camió i que va ser detingut a França. Vam parlar amb l'Enric González. L'Enric González ens va explicar que l'equip s'havia reunit dissabte a la seu de l'equip, allà a la masia de Can Massaguer, que és, i que havien fet, bueno, per fer una mica de pinya, per comentar el tema, per veure què feien, per començar-se a bellugar i tal. I ens va explicar que bueno, el mateix, que estaven com molt parats, que amb ell li constava, per testimonis presencials, que el Xavi Mora, que era el conductor del camió, no, o sigui, estava en un estat absolutament normal quan va sortir de Le Havre, del port de França, des d'on van desembarcar el camió, i deia, home, si una persona que portés alguna cosa il·legal, o a més portant 1.500 quilos o 1.400 quilos de cocaïna, podria estar una mica més tens, una mica més nerviós, i és veu que estava molt normal. Per tant, en principi no tenia per què, o sigui, no, vamos, posava mal foc pel seu company d'equip. De tota manera, bueno, tothom està ara mateix a l'expectativa de què passa, dels esdeveniments que puguin venir de França i de les citacions judicials, etcètera, etcètera. Ens va explicar que el camió és un camió 6x6, és un camió dels més grans que hi ha dins dels camions d'assistència, que anava carregat amb molts recanvis, amb moltes rodes d'altres camions d'assistència i de camions de clients. Com sabeu, la droga anava oculta, embolicada en plàstic, dins de rodes de camió. I ens va explicar que aquest camió, una tona i mitja del que sigui, gairebé ni la nota, perquè són camions que poden arribar a carregar o a pesar, entre la càrrega i el propi camió, gairebé 20 tones. És a dir, que no, a nosaltres ens pot semblar molt espectacular una tona i mitja d'alguna cosa, però dins del camió podia ser pràcticament imperceptible en termes de pes. Llavors ens va explicar que si hi hagués hagut algú, o sigui, la hipòtesi més extensa, diguéssim, dins de Epsilon, és que algú hauria posat aquesta droga en el camió, mentre aquest camió va estar en el parc tancat del port de Valparaíso, a Xile, que és on es va acabar el Dakar, i des d'on van sortir els vaixells cap a França, de retorn. Llavors aquell camió va estar allà dos o tres dies, i tot i que representa que hi ha seguretat en aquell parc tancat, representa que hi pot haver moviments de tota mena. Llavors això són les hipòtesis que barallen la gent d'Epsilon, sempre en primer lloc, evidentment, amb la presumpció d'innocència dels seus companys.
Doncs amb aquesta notícia que ens aportava el periodista Ramon Soler, tanquem el motor, guardem el cotxe al garatge i encetem Sochi, Marc.
Doncs sí, punt final als Jocs Olímpics d'hivern més cars de la història. Després de 16 dies de competició, Rússia passa el testimoni a Corea del Sud, on es disputaran els propers Jocs Olímpics d'hivern, concretament el 2018, a Pyongyang. La cerimònia de clausura d'ahir va servir per veure la majoria dels atletes que han participat en aquestes Olimpiades. Abans que s'apagués la flama Sochi, els assistents a l'acte van aplaudir efusivament els seus compatriotes, i és que Rússia ha liderat finalment el medaller amb un total de 33 metalls, 13 d'or, 11 de plata i 9 de bronze, més que cap altre país. D'aquesta manera, els anfitrions milloren l'onzena plaça aconseguida a Vancouver durant els últims Jocs Olímpics d'hivern, on només van aconseguir 3 d'ors d'un total de 15 medalles. Seguim repassant el medaller, i és que la segona delegació millor classificada ha estat Noruega, país que històricament ha aconseguit més medalles en uns Jocs Olímpics d'hivern. El podi l'ha tancat Canadà, que gràcies a l'or obtingut a la final d'hoquei sobre gel d'ahir diumenge, on van derrotar Suècia per 3-0, ha pogut mantenir-se per davant dels Estats Units.
I per parlar bé, de tot aquests Jocs Olímpics d'hivern de Sochi, tenim amb nosaltres l'Ander Mirambell. Ander, bona nit.
Bona nit.
Sabem que estàs aquí a Cornellà al Prat esperant a que comenci aquest Espanyol-Vila-Real.
Eh? Sí, fem una mica la prèvia del partit amb els amics i, bueno, és el millor del futbol, no?, que et puguis reunir abans del partit i després puguis anar a sopar independentment del resultat. Així que, bueno, content.
Abans de tot, Ander, felicitats. Primer, perquè el passat 17 de febrer vas fer anys, en concret 31, i segon, per la teva participació en aquests Jocs Olímpics de Sochi.
Bueno, moltes gràcies. Sí, bueno, ha sigut una experiència positiva a Sochi, encara que el resultat no l'ha esperat i aquí he fallat una mica. I l'aniversari, doncs, bueno, important sumar anys i celebrar-ho amb la gent propera, no? Que feia anys que no estava a casa pel dia d'aniversari i ha sigut especial, perquè després de 6 anys poder tornar o estar el dia 17 a casa, doncs, es fa especial.
Bona nit, Ander. Ara que deies que el resultat no era l'esperat, tu quin resultat t'esperaves fer?
Bueno, a mínim millorar el 24è de Vancouver, jo crec que aquest era l'objectiu mínim, ens vam quedar molt poc de fer-ho, allò era el 5, diguéssim, amb notes de classe, i jo crec que haguéssim estat per intentar estar dintre el top 20, no? Hi havia molts companys que els he guanyat durant tota la temporada i que aquesta vegada m'han guanyat a mi, i bueno, una mica decepcionat per aquesta sensació de no haver estat més a prop del top 20, no? Però després mirant-ho fredament, et dones compte que la setmana que vaig sacrificar el mes d'octubre són unes 20-25 baixades, doncs es noten, i a la part final, que és on t'he punxat més, doncs perdia el temps suficient per haver estat dintre el top 20. Tot i així, em quedo amb sensacions positives, com per exemple el 8è participant, que era el Christian Blomley de Gran Bretanya, el segon parcial, fins sobre la curva 6-7, jo tenia més velocitat punta que ell, no? És a dir, que la part de dalt la fèiem bastant bé, eren molt competitius, però la part final desastrosament malament.
I com cada setmana que portem grans esportistes de renom, ens acompanya el director del CAR, en Joan Fonseré. Joan, bona nit.
Bona nit, bona nit, Ander.
Bona nit, Joan, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí esperant si comencen els pericos. Tenim una guerra amb l'Ander, sempre que el trobo, sempre li toco el vora viu amb el tema dels pericos. Escolta'm, explica'ns una cosa. Tan important és el tema del trineu, l'aparell, que porteu, com perquè realment el temps, aquella mil·lèsima, aquella punta de velocitat, amb un enginyer com tu, això ha de ser fàcil.
Bueno, és una de les discussions que teníem ara aquí, amb la cervesa en mà, no? Hi havia gent que em comentava, ostres, Ander, els altres picaven més que tu i anaven més ràpid, i tu anaves més lent, no? Jo crec que a nivell de l'esport hi ha dos factors importants. Un és el trineu... té diferents dureses, és molt important que sàpiga absorbir les vibracions, perquè si no absorbeix les vibracions perds molt temps perquè està vibrant, i diferents factors, no?, com estiguin situats els cargols i com sigui l'estructura interna, quan serien ja més tecnicismes. I l'altre punt important serien les ganivetes, no? La ganiveta, que és el que talla el gel, les pots tindre més rodones, amb més fulla de ganiveta, menys fulla, el tipus de reglatge que hagis de fer, llavors, bueno, jugant moltes variables. I en un circuit com el de Sochi, on no tens experiència, doncs escollir les ganivetes és important, i sobretot per les condicions atmosfèriques que vam tenir, no? Perquè un dia estàvem a menys 18, i l'altre, a 18 positius, perdó, i l'altre dia estàvem a 8 o a 9. Llavors aquesta sensació d'aquest canvi al gel, doncs quan més experiència tinguis, millor t'adaptes a l'escollir el material i sobretot al pilotar.
Ara que parles així de pilotar, en els vostres descens, l'aerodinàmica és molt important per evitar la fricció tant amb el patí com en el cos. Utilitzes per casualitat alguna mena de túnel de vent, algun sistema de proves per millorar aquesta aerodinàmica?
Bueno, ho hem intentat. Hem parlat en diferents llocs pel túnel del vent, però és impossible perquè el nivell de pressupost escapa. De fet, l'equip britànic que treballa amb McLaren, i bueno, veus que realment ells sí que treballen amb el túnel del vent. Van dos o tres vegades, i això influeix una mica amb la situació que et trobes, perquè clar, quan McLaren inverteix diners ja no és només amb els tècnics, sinó amb el túnel del vent, i allà busques la posició del cap amb la posició del trineu i com t'has de moure, no? No és el mateix que obris les cames que les trenquis o que tinguis el cap en un angle o en un altre, no? I això és molt important. De fet, els Estats Units també ho estan fent, no? Jo crec que és un dels objectius que ens haurien de marcar pels pròxims 4 anys.
Ander, mira, mira el Twitter, entrenes amb un trineu amb rodes a una pista d'atletisme. Per què? Potser no hi ha diners per entrenar fora o no sé quin és el motiu.
Bueno, el car de Sant Cugat, que el Joan ja m'ha vist anar amb el trineu més d'una vegada amunt i avall, treballem la tècnica de sortida. La tècnica de sortida és un 30% del resultat final i és molt important perquè ja només el 30% que es calcula respecte al temps de sortida, sinó que és la velocitat inicial que portes al sortir, no? Llavors, sí que és veritat que hi ha hagut algun experiment de gent molt pesada que ha intentat recuperar aquesta velocitat perquè pesa molt, però com que els recorreguts són aproximadament de 1.500-1.700 metres, no tens temps suficient, no? Per tant, una de les claus de l'esport és la sortida. I com hem intentat buscar solucions? Doncs creant un trineu de rodes. En el seu moment vam agafar un banc de fusta que estava trencat amb un contenidor i vam enganxar quatre patins en línia. I a dia d'avui, doncs, tenim un trineu vell amb dos rodes de patins en línia que ens serveixen, doncs, per treballar la tècnica i aplicar la força cap endavant, que és molt important.
Aquí on ara l'Ander parlava del tema de la sortida i l'important que és. L'Ander, en una altra època, ell era atleta. Aquí va ser on ell va descobrir que hi havia una possibilitat amb el tema de l'esqueleton, donada la seva... Ell era velocista i, per tant, entenia que aquesta era una particularitat que ell podia aportar en aquest esport. I és el que el fa... té el tret aquest distintiu envers els altres esportistes. Haig de dir també que l'Ander no només té un treball constant, una força de superació espectacular, és un tio format, com dèiem abans, ell és enginyer i per tant tot això ho ha fet amb compaginació amb aquesta carrera esportiva, però més enllà d'aquí és que és dels més joves que hi ha en l'esqueleton a nivell mundial. Per tant, el recorregut que té ell encara és molt, i el que nosaltres estem intentant fer és aquí, juntament amb la Federació Espanyola d'Esports de Gel, amb la Maria Teresa Samarang, és treballar perquè l'Ander vagi tenint cada vegada més recursos i cada vegada pugui donar més servei al seu entrenament. I evidentment té una temporada que entrena amb SEC, que és la que entrena allà al CAR, i una temporada que entrena a les pistes per tot el món, perquè tan aviat està a Europa com tan aviat està a Sud-amèrica. Ell, aquí, en aquest sentit, ell treballa molt, molt i molt dur. A més, treballa en solitari, el veus al gimnàs cada dia sense ningú més a l'equip, perquè és ell sol, i això té molt de mèrit, perquè quan un té aquesta complicitat amb altres companys, un dia per tu, l'altre dia per jo, us vas fent, però quan ets sol has de tenir una constància, i en aquí sí que haig de trencar una llança en favor de l'Ander, que realment... els resultats no són justos amb tot l'esforç i amb tota la dedicació que hi porta durant aquests darrers 4 anys i els 3 que jo he viscut amb ella al CAR, no?
Bueno, moltes gràcies, Joan. Jo t'ho agraeixo. També afegir que, bueno, el Bernat busca en porta la relació física i ho fa de forma gratuïta, que és també un altre exemple de com funciona tot, no? Que hi ha molta gent que m'estima i dona el 120% perquè pugui tenir els resultats. I respecte al tema de l'edat, és curiós, perquè una de les dades interessants que un aficionat em va enviar per Twitter és que el que va quedar 6è als Jocs Olímpics ara de Sochi, el 2002 va quedar 21è. És a dir, perquè la gent vegi l'evolució que té aquest esport, no? Que tens 3, 4 cicles olímpics per evolucionar i créixer, no? Perquè és un esport que només pots practicar d'octubre a març i necessites madurar molt més tard que qualsevol altre esport que pots practicar durant tot l'any.
Ara mateix t'anava a comentar, doncs, sobre aquesta qüestió de l'edat. Tothom sap quan es retira un jugador de futbol o de bàsquet, però tu a quina edat calcules que es retiren els practicants d'aquest esport? O sigui, quan et queda?
La segona pregunta és més complicada. La primera, doncs mira, el Christian Blomley, que va quedar 8è, es va retirar amb 42 anys. El tercer del món el 2012 s'ha retirat ara amb 36-37 anys. La mitja és elevada, no? A títol personal, jo crec que em retiraré quan no tingui motivació ni il·lusió per continuar practicant l'esport, o bé no pugui continuar progressant amb el cas de l'esqueleto, no? Quan vegi que estic estancat i que em trobo inútil i no tinc la sensació de poder millorar, doncs segurament serà el moment de dir, bueno, vaig a buscar algun altre projecte.
Amb un Barcelona Pirineus 2022 haguéssim arribat, però amb un Barcelona Pirineus 2026 aquesta ja no la veiem, oi, Ander, que no?
Bueno, una mica més forçat aquí, eh? Aquí, igual, si us treu un formol o alguna cosa
no,
que...
No, no, bueno, home, el gel, no, diuen que el gel conserva, no? Et podríem, no, sí. Com en Walt Disney. No, no, no. Bueno. Jo crec, jo sempre li dic a l'Ander que aquí no hi ha ningú que tingui més coneixement que ell del món de l'esport de gel, per la formació que té, per l'experiència que té, per l'edat que té i quan està competint, i per tant jo crec que serà una persona capdalt, i si no veureu amb els anys quan la candidatura vagi avançant, que serà una persona capdalt a tenir en compte en aquest procés de selecció i de configuració d'aquesta candidatura, que gràcies a la bona tasca que han fet fins ara a l'oficina, jo crec que tenen moltes possibilitats i molt de recorregut, i l'Anders sens dubte serà una persona a tenir en compte, i si no ja ho veureu com d'aquí uns anys, el veureu allà en alguna entrevista, en algun mitjà, i direu, ostres, el Joan ja ho va dir-ho. Jo crec que sí, Ander, jo crec que sí.
No, a més, he viscut molt de prova del 2022, vaig estar ajudant amb el projecte d'Skeleton i Bobsley, i bueno, els he vist ara a tots els de la candidatura que han vingut a Sochi, i hi ha una cosa que és molt important amb aquesta candidatura, és la il·lusió i les ganes, no? A part que és un projecte innovador i diferent, no? I si quan veus que els Jocs Olímpics es poden fer a Sochi i s'han fet a Vancouver, per què no els podem tenir a Barcelona i Pirineus? Jo crec que és una resposta que és factible i que és real, no és fer volar coloms com passen amb altres candidatures.
I Ander, doncs, també t'hem vist doncs, durant aquests Jocs Olímpics doncs, connectant amb molts mitjans de Catalunya com RAC1, versió amb el Clapés, o també amb Teledeporte. D'aquí uns anys et veus com a periodista especialitzat?
Bueno, m'agradaria, però bueno, jo he estudiat INEF, tinc un màster i ara estic potser pensant de fer el doctorat durant el temps que estic fora, i bueno, més una sortida més, encara que ara em sento feliç sobre el trineu i entrenant per millorar, no? La sort de poder representar la teva gent i competir pel món, jo crec que és un luxe que tinc ara i que potser entre uns anys no tindré, per tant, ara intento viure el moment, i si li ama algun mitjà de comunicació en vol o algú crec que puc ser útil per transmetre la informació d'aquell mitjà, doncs encantat, però ara el que em fa feliç és pensar en Skeleton en les 24 hores i pujar-me sobre el trineu per millorar i ser molt més competitiu i qui sap si intentar aconseguir el diploma al top 10 al 2018.
Ander, veient les proves, una de les parts potser més complicada és el descens, sobretot a les corbes que tenen un paral. Com s'aconsegueix un descens perfecte per encarar bé aquestes parts que no són rectes?
Bueno, jo crec que hi ha dos aspectes. L'aspecte mental, que tu has de saber on està el límit i has de buscar aquell límit sense creuar-lo, perquè si el creues possiblement acabis a l'hospital, i a nivell tècnic has d'estudiar molt bé la trajectòria i la velocitat. Si ets capaç d'entendre on acaba la curva, és a dir, la curva no físicament acaba en un lloc, no? Però la trajectòria pot acabar més al mig o una mica més mig final, no? Si tu ets capaç de trobar aquell punt i girar en aquell moment, aprofites l'alçada d'aquella curva per transmetre cap a la següent curva, i això és on et dona aquelles dècimes i aquell punt de velocitat que després marca les diferències. Jo crec que per mi hi ha aquests dos punts, i a dia d'avui un dels objectius pels pròxims 4 anys és aprendre a sentir, no veure-ho, a sentir, perquè veure-ho és relativament fàcil i ho entens, però ho has de sentir sobre el trineu a 130-140 km, i aquí és on hem d'acabar de madurar.
Ander, tenim preguntes dels nostres oients. La Montse Vallcorba ens pregunta si t'has sentit segur i protegit a Sochi.
A nivell de seguretat, imagino, de policia, no?
Sí,
referir. Bueno, sí, m'impressiona molt quan vas amb l'autobús de la instal·lació a la villa i veus que la gent dorm sota els arbres, i militars amagats entre els arbres amb l'escopeta i estan allà, i després tots els controls de seguretat és impressionant, però és el que he dit sempre, qualsevol cosa pot passar en qualsevol moment, però el que no poden jugar és amb la il·lusió i les ganes de la gent. Tu quan treballes durant 4 anys, ja et poden amenaçar el que vulguis, que la il·lusió i la feina de 4 anys no te la poden tombar a terra, i jo crec que aquí era on la majoria d'esportistes estàvem segurs, perquè bueno, no és lògic que passés res i no tenia sentit que pogués passar, i amb la il·lusió de la gent no es pot jugar.
I Ander, ara deixant una mica aquests Jocs Olímpics, doncs, que ja que estàs a Cornellà del Prat, com veus la situació de l'Espanyol i si veus possible aquesta salvació i aspirar a una mica més i entrar a Europa?
Bueno, a nivell de salvació jo crec que sí, és a dir, l'equip a la Mister està traient un rendiment espectacular de la plantilla que tenim, és una plantilla bastant justeta, amb jugadors que encara han de madurar i han d'evolucionar, perquè venen molts de segona divisió i no tenen suficient experiència a primera, i a nivell d'anar a Europa és un repte difícil, però jo crec que si el club vol evolucionar i vol créixer i vol deixar de ser aquest club estàndard, rutinari, que va amb el pilot automàtic, ha de ser ambiciós. Que després sortir o no és una altra cosa. Jo crec que en aquesta vida s'ha d'arriscar i ho has de lluitar. Després sortirà o no, però almenys ho has de tenir, no? Jo crec que el míster políticament és correcte, diu que primer s'ha de salvar, però estic segur que en el cor està pensant que podem anar a Europa, no? Jo crec que ha de ser la filosofia del club perquè els pròxims anys continuem creixent, perquè si no ens estancarem i això no és gens bo.
I per acabar, un resultat per avui. Mollet, va.
2-1. Jo crec que estem bastant a prop de l'empat, però amb una contra als últims minuts farem el 2-1.
Als últims minuts. T'agrada patir, eh?
Bueno, és a l'ADN de l'Espanyol. Jo crec que anar a l'Espanyol sense patir és impossible.
Doncs, Ander, esperem que així sigui, amb victòria contra el Villarreal, i esperem veure't a Corea del Sud l'any 2018 i segurament amb millors resultats, Ander.
Doncs moltes gràcies, i sobretot dir-li al Joan que té una joia allà i que molts esportistes estem molt agraïts, perquè no és per les màquines o les instal·lacions, sinó pels recursos humans que té allà, que ens ajuden a pujar a on te volem, en el meu cas als Jocs Olímpics. I per dir-li que l'altre dia els vaig portar berenar a tots els metges i els fisios perquè m'han estat cuidant i són grans culpables de que avui estiguessin. Que gràcies, Joan, per la teva feina.
No, gràcies a tu per ser-hi cada dia com hi ets. Sort amb el partit d'ara.
Merci, ens veiem demà.
Vinga, fins demà, adeu.
Bona nit, Anders. Molta sort.
Gràcies.
Nosaltres, després d'aquesta entrevista amb l'Ander Mirambell, anem directament cap a l'audiència. Juga fort!
L'audiència juga fort. Don't close your eyes, 'cause your future's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly.
Audiència, juga fort a Twitter. Cesc,
bé, doncs,
què ens ha comentat
la
nostra audiència?
La pregunta que feien de què us va semblar el partit i la situació de la Lliga del Barça si està perduda, el Pep Acosta, molt negatiu, com ens té acostumats, diu: una vergonya al Tata i als jugadors. Caminant no es pot guanyar. Lliga més que perduda i Copa i Champions també. I la Montse Vallcorba responia dient: carai, Pep, una mica pessimista, no? I l'Andrea Popper, la nostra fan número 1, diu: no sé si està perduda, només espero que en unes jornades no ens en recordem d'aquest resultat pel que fa a l'alineació. No words, fica, amb el hashtag, no té paraules. Doncs aquestes han sigut les intervencions via Twitter. No sé si tenim alguna via Facebook, Edu.
Tenim alguna via Facebook abans del semàfor verd i semàfor vermell. És l'Andrea Popper, que diu que pel que fa al Barça, no words, ja ha passat més cops que després de fer un partidàs a Champions, punxen a la Lliga, i és el que va passar l'altre dia contra la Real. El que passa és que, tal i com va la competició, aquest cop no ens podíem permetre perdre tants punts amb empats i la derrota de l'altre dia. I anem ràpidament cap als semàfors. Comencem pel semàfor vermell, i malgrat l'entrevista que hem tingut amb l'Ander, les esperances de la delegació espanyola s'han vist trencades només amb dos diplomes olímpics, ja que, com dèiem, Espanya és un dels països amb més pistes d'esquí d'Europa, i en canvi, malgrat això, els esports d'hivern no acaben de triomfar. No acaben de triomfar, i esperem que així sigui de cara al 2018.
És una dada curiosa que Espanya sigui un dels territoris amb més parts de muntanya de tota Europa i que només hi hagi 20 esportistes que envia la delegació espanyola i que al final s'aconsegueixin dos diplomes, que un dels dos és amb un, segurament amb un regust molt amarg, que és el de Lucas Eguíbar, que va acabar setè a l'Snowboard Cross i que havia guanyat els vuitens de final, els quarts de final i va guanyar la final de consolació després de que la semifinal desequilibrés a un contrincant i el desqualifiquessin, però era un dels ferms candidats a la medalla d'or.
I avui el semàfor verd?
Doncs jo li donaria pel Real Madrid, que s'ha col·locat líder a la Lliga a 3 punts de diferència i ha sigut l'equip que ha retallat més punts a la jornada.
Vinga, abans d'acabar, una anècdota. La megafonia del Sardinero va haver de demanar un àrbitre substitut entre el públic assistent després que el col·legiat Hugo José Pérez de Puerta va haver de retirar-se per lesió. Recordem que a la segona B no hi ha quart àrbit i, per tant, va baixar un àrbit de tercera que estava entre el públic per posar-se a fer de la línia. Nosaltres marxem i tornem dilluns que ve. Moltes gràcies a tothom.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.